Ràdio Maricel, a cel obert.
Recuperem aquest espai de llibres després d'unes setmanes en què doncs, no hem comptat amb la presència de la Rosana Lluc, de la llibreria Llorenç. Rosana Lluc, bon dia. Rosana? Vaja, doncs hi era. Ho podem certificar. No passa res. Ara mateix doncs, intentarem recuperar aquesta comunicació amb Rosana Lluc per doncs, veure si la gent doncs, pot accedir. Hi ha gaires novetats ara que s'acosta l'estiu i s'acosta doncs, el moment de llegir llibres al sol. Rosana Lluc, bon dia. Rosana? Vaja, doncs aquí això farà com una mena d'escena còmica. Jo, mentre vaig parlant amb un fons de sintonia per donar temps a l'Albert que torni a recuperar aquesta comunicació amb Rosana Lluc, a la tercera, a veure si va la vençuda. Rosana Lluc, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara sí.
Ara sí, ara sí. Sabíem què passava i hem dit, oi, pues aquí no passa res, i bum.
Bé, en qualsevol cas, dèiem, la Rosana ha estat uns dies fora, i després de tornar d'aquests dies fora, s'ha trobat les coses molt diferents a com quan se'n va anar.
M'he trobat amb... La veritat és que ara anava a dir camions de llibres que havien arribat. Que la setmana passada la veritat és que no em va arribar cap, però vaja, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do la quantitat de llibres que hi ha de cara a l'estiu.
El que ha arribat ara és el que havia d'haver arribat per Sant Joan i no va arribar a temps? Per Sant Jordi, perdó.
No. Ells programen normalment novetats allò, saps? Perquè hi hagi novetats fins, més o menys, vaja... darreres setmanes de juny algú ha programat alguna cosa pel juliol, però molt poca cosa. O sigui, que van programant novetats, saps? Per això, per aquells que volen novetat, de dir, no ho posem tot a Sant Jordi, sinó repartim també maig i juny. Recordem que s'acaba, ara fa molt pocs dies, la sèrie del Libre de Madrid, no? Llavors molts editors, sobretot en castellà, publiquen després de Sant Jordi expressament perquè així també tinguin novetats per la Feria del Libre de Madrid.
D'acord, és a dir que... I els llibres que es publiquen ara són més, entre cometes, i m'entendrà la Rosana, refrescants?
No gaire, o sigui, alguns sí. Alguns la veritat és que sí, com a mínim hi ha novel·la així més d'intriga, més policiaca, la veritat és que ha sortit més novel·la policiaca de cara, doncs això, refrescant de cara a l'estiu, no? Però n'hi ha alguns doncs, que potser, doncs, mira, diuen, escolta, s'havia de publicar, no? I punt. Però sí que alguns pensen en més així, més lectura d'estiu.
D'acord, és a dir que l'època prèvia a l'estiu tornen a sortir més llibres després de la baixada que deu haver després de Sant Jordi o no?
No, en surten, però diguéssim que no surten així tant autors com molt coneguts. Surten autors que diguéssim que necessiten més de l'ajuda de tothom per ser coneguts.
D'acord.
Perquè pensen que, bueno, van ja a edicions de molt de tiratge, normalment surten abans de Sant Jordi, no? O ja de cara a l'octubre, preveient ja, doncs, diguéssim, el pre-Nadal, per entendre's d'alguna manera. Però sí que surten molts llibres, ens hem trobat molts llibres així, saps? D'intriga, d'aquests així més lectura que tu podries dir d'estiu, i la veritat és que no sé si és d'estiu o no, però bueno, són un munt de llibres, saps? No sé si podrem en tot això.
La gent compra per llegir l'estiu?
Sí, sí. La veritat és que, bueno, moltes vegades hem dit, no? A l'estiu, vaja, una gran part de tots fa les vacances a l'estiu, llavors és el moment també que comptem més temps per escollir, més temps per llegir, més temps per fer aquells hobbies que durant el dia a dia no li permeten fer, perquè és que el dia a dia doncs crema molt en el sentit que no tenim temps de res, no?
És una època per reconciliar-se amb la lectura.
Ah, exacte, és una bona època per reconciliar-se. ja hi ha tota una sèrie de lectors que diuen no, aquest que és tan gruixut, així mateix, que és tan gruixut, me'l reservo per l'estiu.
D'acord.
Tots ho fem, eh? Jo reconec que jo també tinc algun, malgrat que jo ja he fet vacances i per tant a l'estiu tindré la mateixa feina, però sí que és cert que com que no surta tant novetat, els editors també se'n van de vacances i tot això, és una feina menys estressant, per dir-ho d'alguna manera.
Per no dilatar tant en el temps, doncs, la lectura d'un llibre que pugui ser més feixuc o més llarg.
Sí, perquè darrerament han sortit alguns llibres, doncs això, no? Que, clar, un llibre de 1.300 i pico de pàgines, home, molt còmode per anar pel tren no és, eh? Llavors, clar, el deixes més aviat, doncs això, no? De lectures aquelles de seure't, eh?
Clar,
tranquil·lament, a la fresca, a l'estiu.
I d'aquest no en trauran edicions de butxaca?
Ho tenen difícil, eh? Perquè ara mateix el que tenia a les mans és un pèl difícil, perquè a més és d'aquell paper tipus Bíblia, saps? Aquell paper tan primer, perquè esclar, tu dius, ah, doncs no ho sembla, no? Que tingui... No, esclar, no ho sembla, perquè és que el paper és molt, molt prim,
molt
però sí que serà difícil, eh? Uh-huh. I també en tenim un altre, que és el d'una història de l'amor escuro de Pàfic i Xami, que també és difícil que el posin en butxaca, perquè és que també és que, vaja... La butxaca haurà de ser una butxaca molt, molt gran, perquè si no, no hi cabrà.
Doncs, si et sembla, Rosana, comencem a repassar?
Comencem. Bé, doncs jo que ara, us diré, un llibre, aquell que li agradi la novel·la policiaca, la novel·la d'intriga, una novel·la, allò, que t'agafes i que no la deixes, us diré, us recomanaria Els homes que no estimaven les dones. És un autor que es diu Stieg Larsson, és un autor que, si no recordo malament, és un senyor que, sí, em sembla que va morir, sí, exacte, va morir el 2004, molt després d'haver lliurat, aquest és només el primer llibre.
És una, si no m'equivoco, és una trilogia,
sí.
I aquest és el primer llibre que és l'únic que s'ha traduït de moment?
Sí, és l'únic que s'ha traduït de moment, jo espero que tradueixin els altres dos perquè és un llibre per disfrutar. O sigui, és un llibre d'aquells que l'agafes, i jo reconec que el vaig agafar, tenia molta gent fent soroll al costat, no me'n vaig entrar absolutament de res.
Caram.
Dir, com pot ser? Doncs pues sí, perquè o sigui, tu l'agafes i estàs dintre la lectura. No us penseu que és un llibre, doncs estàs dintre la lectura. Perquè
sí.
Doncs és un llibre que t'explica una història d'un periodista, en definitiva, el Michael Blomkinsk, que és un periodista, també és fundador alhora d'una revista econòmica sueca, el Millennium, i la veritat és que, clar, és acusat i condemnat per difamació pels tribunals d'Estocolm, no? Clar, el seu delicte ha estat, doncs, llançar greus acusacions contra un dels empresaris més importants del país, eh? Llavors, tirem enrere i llavors es veu que, doncs, aquest, diguéssim, allò que se n'hi diu, aquesta informació li van passar, li va passar un amic, que ell estava en un vaixell amb una altra gent, i llavors aquest amic, doncs, com que també conduïa l'altre vaixell, doncs, es van posar a xerrar, i entre cervesa i cervesa, doncs, aquell dia li fa aquesta confessió, que ell, evidentment, averigua, etcètera, etcètera, i l'escampa. L'empresari, evidentment, té molta força, aconsegueix que sigui acusat ell, i que els tribunals el condenen i el condenen a presó, però que de moment, tu ja veus que de moment encara no ha complert. Amb tot això, aquesta és és una part de la història, diguéssim, però amb tot això resulta que hi ha un senyor, el Wenger, que necessita reivindicar, fer-se més o menys una autobiografia, amb l'excusa de fer-se la seva biografia, vol que aquest Michael li ofereix una suma de diners molt importants per escriure la seva biografia. Però això només és una tapadera, per dir-ho d'alguna manera, perquè el que vol de debò és investigar qui de la seva família, perquè ell està convençut que ha sigut la família, qui va matar la seva neboda.
Caram.
La seva neboda, que diguéssim que era filla d'un germà, aquest senyor ja és gran, és una família molt poderosa, han tingut una sèrie d'empreses, i ell està disposat a gastar-se tots els diners que siguin per averiguar qui va matar aquesta neboda.
És a dir, segona...
Va ser un moment en què vivien en una illa, per tant, està controlat qui hi havia en aquella illa, etcètera, etcètera, però mai s'ha trobat el cos, no s'ha trobat absolutament res, i a partir d'aquest moment, doncs, ell ja no ha viscut mai més, ja fa molts anys d'això, ja fa 36 anys, però ell vol saber, abans de morir-se, qui va matar la seva neboda, i per tant està disposat a tot. És a més de tot això...
Una segona també, trama, encara n'hi ha més.
N'hi ha més. És que això és, a més de tot això, esclar, hi ha un altre. Evidentment hi ha l'advocat que tot ho controla perquè això es faci bé, etcètera, etcètera, que ha demanat una investigació sobre aquest periodista, sobre el Michael, abans de contractar-lo. I ho ha demanat amb una empresa en què hi ha una noia que és molt atípica, atípica en el sentit de que, vaja, en una empresa seriosa que fa informes, etc., tu no contractaries una persona que és allò que té aspecte malaltís, molt prima, amb piercings, amb un, bueno, amb jaqueta de cuiro, amb faldilles així, saps allò, amb mallots, vull dir, una cosa que dius, bueno, vaja, de seriosa no en té res. Però, en canvi, resulta que és una persona que aconsegueix el que vol i ho fa a la seva manera, i li han d'aguantar. Bueno, això és tota una trama, i sí, van passant moltes més coses, i llavors, clar, tu estàs en la novel·la, que és que, bueno, la devores. Per què? Doncs perquè surt de tot. Espionatge industrial, corrupció política, intrigues familiars... són ingredients que fan que l'obra sigui apassionant, i la veritat és que és una obra d'aquelles que jo us recomano del tot. Però és allò que dèiem, eh? Curteta, no ho és.
No ho és.
Té, ara, 625 pàgines, o sigui que...
Si hi ha tantes trames, anava a dir...
Però se us farà curta.
Es farà curta, Val a dir que afegim a tota la informació que ens ha portat la Rosana el fet que ara mateix hi ha una baralla entre els hereus del senyor Stieg Larsson pels drets de les seves novel·les. Ha sortit a la premsa això també darrerament. Bueno, doncs després...
Això d'estar fora té això. No m'han interessat absolutament de res. O sigui, hi ha una baralla per als drets. Bueno, ja ho entenc ara, eh?
Sembla que són els pares i la vídua o la companya o això, ara no recordo exactament, però sí que ha sortit que hi ha una baralla pels drets de les novel·les, perquè clar, aquest senyor es va morir després d'escriure-les totes tres.
Sí, però sense veure-les publicades.
Sense veure-les publicades, sí, efectivament, sí. Són obres pòstumes.
Doncs...
Els homes que no estimaven les dones, primera part d'aquesta trilogia, la única de moment traduïda al català, en castellà
i en castellà, sí.
Amb els dos, no?
Sí, sí.
Los hombres que no
amaven a les mujeres.
Sí, doncs, del suec Stieg Larsson, novel·la policia, que recomanadíssima per la Rosana. Què més?
Doncs mira, continuem amb d'altres. Ara també passem a tot aquell que els agrada una cosa més clàssica. L'estiu també és un moment en què molts aprofiten i agafen i diuen, bueno, saps què? Vaig llegir-me aquella obra clàssica que no m'he llegit mai, eh? Però entre això i el que jo us anava a recomanar ara hi ha un punt d'inflexió, perquè l'Anne-Marie Garat no és una autora clàssica, és una autora viva, i per tant va rebre fa pocs anys diversos premis, eh? Ella va néixer, em sembla que, bueno, pels anys 50, més o menys, devia néixer aquesta noia. De fet, és una obra de corte clàssic, per diríssim, però no és una obra escrita ara, eh? Es diu En manos del diablo, eh? L'ha publicada l'editorial Belacqua, i és aquesta obra que jo us deia, home, és que té més de 1.300 pàgines, eh? O sigui, que és una obra editada així molt maca, amb tapa dura, amb paper bíblia, i esclar, tu quan te la mires dius, oh, Déu-n'hi-do l'obra. Què fa que sigui editada en paper bíblia? Que com a mínim no pesa tant, perquè esclar, si fos 1.300 pàgines editada en paper d'aquest gruixut, això seria impossible de llegir. Però és una obra que ja us diem també que l'agafareu i no la deixareu. Per què? Perquè té aquell to que tindria Wilkie Collins, fins i tot el Dickens, és una obra d'aquelles, potser el Dumas, saps, una obra d'aquelles clàssiques, no?, el plantejament. Però està situada al principi del 1900, 1913 o 15, més o menys, eh? Tenim un personatge que és la Graviel, és idealista, apassionada... una noia que, en definitiva, està enamorada del que seria el seu cosí. Ella viu amb aquesta tieta que, doncs, no se n'adona del que passa fins que ja és massa tard. Ella pensa que no ha passat res, però, en canvi, sí, s'ha enamorat del seu cosí. És un cosí que està absent, de moment. De moment encara no apareix al principi de la novel·la, no es volem desvetllar ben bé què passa, però és una novel·la en la que ella que és jove, el seu poder representa que és més gran, doncs està, doncs bé, que veu, és com si fos un déu. Però aquest noi està absent, ha anat a la guerra, està absent, i el que elles ara temen és que les activitats de la policia pensen que és per un tema, la seva tieta, que és més, això, pensa que és un tema de que com que elles estan refugiades, que les volen treure del país, però no és això. Estan a Praga, no és això el que els hi volen dir. Ella ja sap, la seva cosina, el que diu la nena és que no, això és que són notícies d'ell, etcètera, etcètera. Hi ha absolutament de tot. Complots, crims, espionatge. És, de fet, una novel·la d'aquells de personatges i d'històries personals. Passem de París a Budapest, anem cap a Birmània, cap a Venècia. De fet, és una búsqueda d'anar buscant aquest personatge amb ell, perquè, clar, l'ha de trobar. És una novel·la que jo recomanaria per ara per l'estiu, En manos del diablo, hi entres i no la deixes, que és la gràcia també d'aquestes novel·les, que no deixis aquestes novel·les, que són sobretot amb tantes pàgines, sempre dius, quan hi ha tantes, sempre en sobren bastantes. Jo en aquest cas diria que no, i si en sobren molt poquetes, i que és una obra també per tenir en compte per aquest estiu.
D'acord. En manos del diablo, d'en Marie Garat,
sí.
Definida com a clàssic, 1.300 pàgines, però no s'espantin, que no la deixaran.
Que no la deixaran pas, en absolut.
Més.
Vinga, doncs anem amb una altra policiaca, perquè n'hi ha bastantes de policiaques i d'intriga i tal, que és, són aquestes més fresquetes que tu deies per l'estiu. I us diem que l'han publicada també en català, I és en català i en castellà. En català, L'altre nom de Laura, del Benjamin Black. Benjamin Black, els que ja van començar a llegir les seves obres, és el pseudònim del John Banville, autor irlandès que es va conèixer aquí a casa nostra, que va estar durant un munt de mesos en les llistes dels més venuts amb aquella obra que es deia El mar. De fet, és una obra que no té res a veure amb El mar. Aquí és una obra policiaca i que fa pocs mesos ja va publicar El secret de Christine Falls. I en aquella El secret de Christine Falls ja ens presentava el Kirk, que és un personatge que ara torna a ser l'eix central de L'altre nom de Laura. És un personatge que, bé, és aquell tipus dur, un personatge que li agrada l'alcohol, i en definitiva un personatge que, vaja, que no en duraries gaire per ell, no? Però el Billy Hunt, que és un conegut de l'època de la universitat, recorre en el Kirk perquè l'ajudi a esbrinar si és real l'aparent suïcidi de la seva dona. El Kirk ja veu que això li portarà problemes. Li portarà problemes amb el seu amic, perquè si realment la seva dona s'ha suïcidat, ell voldrà saber per què, etcètera, etcètera. Però, vaja, li portarà problemes amb ell mateix, perquè, bueno, però en definitiva el Kirk és que té un problema, és que ell mateix li encanten els problemes, És com si tinguessin un poder d'atracció. Ell ja sap que on hi hagi problemes hi serà ell, per tant, ho accepta, Gairebé sense adonar-se'n, doncs, el Kirk, el trauran diguéssim, del seu refugi habitual, perquè ell no masses ganes de treballar tampoc no té, però si veu advocat, no? El dipòsit se'n va cap al dipòsit de caraves, entra en el món de les drogues, llavors resulta que, doncs bé, hi ha tota una xarxa de xantatges, assassinats, gent amb obsessions sexuals, De fet, l'inspector Hackett, que és el seu cap, no li podrà ajudar gaire, ni donar gaires indicacions, Quan comenci a investigar aquestes circumstàncies tan fosques de la mort de la Deirdre, la Deirdre Han, posarà en perill fins i tot aquells que més s'estima. És una obra d'aquelles que es llegeixen ràpid també, molt diferent de la primera que hem parlat, molt diferent. Aquesta és més, diguéssim, més policiaca, per dir-ho d'alguna manera, i jo diria que és una obra que, doncs bé, d'aquelles fins i tot que es pot portar a la platja, malgrat que no és tamany de butxaca.
No és tamany de butxaca. L'altre nom de Laura, de Benjamin Block.
Sí, també publicat en català.
D'acord.
Més?
Més,
vinga,
doncs
més.
Sí, més.
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 Enrique Muriel.
Enrique Muriel.
Enrique Muriel, nova d'aquests dies. Enrique Muriel és també pseudònim, és que ara estem amb dos autors que tenen pseudònim, És pseudònim de Francisco González Ledesma, I ja va publicar una primera obra d'aquesta sèrie, que seria La ciutat sin tiempo, La veritat és que Enrique Muriel és també el nom del protagonista de la primera novel·la de l'autor, Els hombres viejas, És a dir, que és, ell de fet ha agafat com a pseudònim un primer nom que tenia quan feia novel·les a l'època franquista, ell, que era aquell de Sombres Viejas, i que realment va ser prohibit pel franquisme, i després, darrerament Destino està fent una labor de recuperació de tot això. Bé, doncs ara l'Enrique Muriel ens presenta El candidato de Dios. I, ja veiem a la portada l'edifici Chrysler de Nova York, i per tant, si el protagonista de La ciutat sin tiempo, que era aquella, era un home sense edat, capaç de reviure i d'explicar-nos una mica tot el que passava a Barcelona des dels temps gòtics, ara l'acció es trasllada precisament a Nova York, per això la portada, I el protagonista del candidato de Dios, el Timothy Gaylor, és un banquer discret, un banquer més aviat allò fosc, en el sentit de que és difícil de saber què pensa, i sembla que hagi viscut en totes les èpoques i coneixi ben bé les passions i els anhels de tothom, en definitiva de l'home. Sap que a tots ens agrada el poder i utilitzar el poder, i per això en aquesta obra ens ho plantifica. Estem en plenes eleccions nord-americanes i algú està movent peces d'una manera molt astuta. Els propòsits del banquer que ha vist passar tot això, i que contempla el món des de la finestreta de Manhattan, sembla que no encaixi amb el missatge d'aquest candidat a la presidència dels Estats Units. El candidat és el Christian Earth, el cristià i terra, que predica l'amor, predica la concòrdia. El que passa és que el Christian Earth és fill del Gaylor, i per tant el que molts desconeixen és aquest fet. Esclar, ell no ho pot publicar perquè si se sabés que és fill d'aquest banquer i que a més amb tants diners, etc., quan ell està precisament fent el contrari, per realment completar aquest trencaclosques hi ha un altre candidat que mor assassinat en una festa. En una festa en què hi ha totes les forces vives, per tant, algú ho ha aconseguit tenint, evidentment, a tots els guardaespatlles, de tot. I hi ha una fundació que haurà de decidir a quina campanya dedica els seus fons. També, evidentment, ha de sortir la noia guapa per aquí al mig, no?, que sap molt i que sap massa dels homes poderosos, una dona que ha anat amb bastant i per tant sap massa, i evidentment per afegir alguna coseta, doncs el que fa l'Enrique Muriel és posar-nos a la màfia pel mig, evidentment.
D'acord.
El Timothy Gaylor llavors rep la visita del Vaticà, i ara sí que ja ho tenim tot, En definitiva és una obra d'intriga, una obra que acaba de sortir ara mateix, i que tots aquells que van llegir la primera, suposem que voldran ara continuar, ja que van llegir La ciutat sin tiempo, ara voldran continuar en El candidato de Dios. De moment no està publicada en català.
Encara no està publicada en català.
Encara no està publicada en català.
Que aprofita, diguem, el parany de que les eleccions americanes siguin enguany.
És que, la veritat, jo ara et diria, jo no volia ser dolenta, però ara et diria que potser sí.
D'acord.
Ara que ho has dit tu, jo no ho havia dit, però ara que ho has dit tu, perquè aquesta obra estava prevista ja fa 2 mesos.
D'acord.
Estava prevista fa 2 mesos, llavors la van retrasar, l'editorial no va donar cap tipus d'explicació, simplement que s'havia retrasat i punt. I ara, quan la vaig veure publicada, sense mira quina casualitat, no? El tema i el... I les eleccions d'allà. Però vaja, no ho sé, a més, doncs això, no? Aquest candidat així, no? Que predica l'amor, l'entesa entre tots, com algú que està predicant, no? Això,
bé, sí, bé.
L'entesa entre races, etcètera.
Doncs El candidato de Dios, d'Enrique Muriel. Fem una darrera?
Fem una darrera.
A veure.
Fem una darrera, que em sembla que no vam parlar d'aquesta obra, si no, no sé si ens recordarem tots plegats, però es diu Boca sellada. Jo diria que no, però bueno. És per aquests que els agrada un altre tipus de novel·la, un tipus de novel·la més, diem, d'històries humanes i de personatges, més que no pas d'intriga i d'acció. No vol dir que no en tingui, d'intriga, però diguéssim que no és el propòsit fonamental. En definitiva, la intriga sí que hi és, i hi ha un personatge que està molt intrigat en saber els seus orígens, però diguéssim que és una intriga molt diferent del que serien aquest tipus de novel·les que hem parlat ara, que no és policiaca, i aquí, doncs, diguéssim, que morir no mor ningú, de manera rara. Boca sellada, de la Simonetta Agnello Horby, és una obra que ens, també, la veritat és que ens sorprèn. És una autora que es va fer famosa aquí a casa nostra per la Menolara. Aquesta sí que només hi és en castellà, i no creiem, vaja, l'altra no es va publicar en català, per tant, suposem que no. Aquesta ens situa a Sicília, a Palerm, realment, i és, en definitiva ens parla d'una família, una família en el que hi ha un personatge principal que és la tia Rachel. La tia Rachel ha viscut a la casa a Terranova amb el seu germà Gaspare i el seu nebot Otito. De fet, aquí hi ha un secret, És a dir, el Tito no ha sabut mai qui era la seva mare. Sempre ha tingut problemes amb això, en va tenir l'escola, va ser un nen doncs, que va patir, en definitiva en principi el van educar a casa perquè no hagués d'anar a l'escola, però hi va haver un moment que va anar a l'escola, va anar a l'escola superior, però sempre ha sigut un nen que, esclar, no podia respondre quan li deien qui és la teva mare, perquè ni ell l'ha coneguda, ni li han donat masses explicacions. El seu pare només li diu que va ser una dona fantàstica, una dona que el va tenir amb ell perquè l'estimava molt, però que en definitiva, el que entén ell és que aquesta dona ja estava casada. És com si ja hagués, que tenia un compromís i, per tant, tothom entén que, és que aquesta era una dona casada i, per tant, el va tenir amb ell, però no va poder continuar tenint-lo. O sigui, el va deixar amb el que era el seu pare.
Una
història així, saps, allò... Però sí, ara ja és gran. El Tito és gran, ha fundat la seva família, té la seva dona, té dos filles i un fill... és una família molt unida en el sentit de que van a dinar contínuament a casa del Tito, que és el diguéssim que ara és el cap visible de la família, malgrat que continua sent la tia Rachel qui és encara doncs, la que té, diguéssim, la casa, no?
D'acord.
Però, en definitiva, encara la tia Rachel està allà, viu amb ells, una mica apartada, i té una minyona que la cuida, una persona, diguéssim, de l'est, i aquesta persona mateixa doncs, és també una espècie d'amant del Tito. Bé, es muntarà aquí una mica doncs, de safetge a veure què carai està passant, perquè aquí, a més, hi ve una altra persona a ser doncs, una persona que distorsiona absolutament tot. El Tito ja és una persona que s'està jubilant, diguéssim, ja s'ha jubilat de l'empresa familiar, una empresa de pastes, i ara és el seu fill el qui la porta, però... S'ha jubilat i no s'ha jubilat, és a dir, ell vol tenir control i aquí ve un personatge que resulta que era fill d'una amiga de la tia Rachel. Molt fosc, és a dir, ell vol introduir-se en la família, la tia Rachel no en té cap ganes, no vol ni conèixer i hi ha alguna cosa que tu veus que està passant rara, no? Ell sap alguna cosa, no ho vol dir... i el que vol és ser amic de la família. Llavors es fa amic de diferents elements de la família i està distorsionant, evidentment, la pau familiar que hi havia fins ara. El títol de la novel·la és Boca sellada i, en definitiva, aquí hi ha un misteri i per això tothom té la boca sellada perquè el títol encara continua després de tenir ja quasi 60 i pico d'anys sense saber qui era la seva mare.
Doncs aquesta, la darrera de les recomanacions de preestiuenques de la Rosana. Hem parlat d'una novel·la policiaca, Els homes que no estimaven les dones, de Stieg Larsson, d'una obra que podem definir com a clàssica, En manos del diablo, de la Anne-Marie Garat, d'una novel·la policiaca típica també, l'altre Nom de Laura, de Benjamin Bloch, una intriga política, El candidato de Dios, d'Enrique Muriel, i una altra, doncs, intriga, podríem definir, pel que hem entès, Rosana, com a familiar.
Sí, una intriga familiar, o sigui, és que no té... Saps què passa? Que en l'altra, doncs, hi ha investigadors, detectius, etc. Aquí no hi ha ningú, de tot això,
Que és...
Tot la família.
Doncs, Boca sellada, de Simonetta...
Annello Horby.
Annello Horby. Doncs aquestes són les 5 recomanacions, cap d'elles apareix a la llista dels més venuts,
sí,
de moment.
Sí, no ho he fet expressament, ja ho veus.
Ja, no, ens ho agafem, perquè si no tornaríem al joc de l'Àngel, que per cert em sembla que ja ha vist la llum en català.
Sí, a més és un dels més venuts, s'ha de reconèixer, el dia 29 de maig, i és un dels llibres més venuts en català, i la veritat és que sí. Però com que...
Anava a dir com es ven sol...
Sí.
Doncs deixem el Ruiz Zafón per parlar-ne un altre dia. Doncs Rosana Lluch de Llibreria Llorenç, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.